Amb Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca parlem i analitzem el cinema. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb glamour, amb catifa vermella, perquè comencem parlant del festival potser més important que hi ha al món, que és Cannes.
Sí, sí, correcte. És el festival referència en el món i el millor festival de cinema del món i el més important del món, sens dubte.
I just ahir presentaven la programació d'aquesta propera cita.
Sí, sí, i ha sigut una fita històrica perquè per primera vegada tres pel·lícules espanyoles competiran al Festival de Cannes per la Palma d'Or.
No havia passat mai?
No havia passat mai, era la primera vegada. O sigui, així com, per exemple, és habitual que hi hagi pel·lícules americanes tres pel·lícules americanes o franceses a la secció oficial. A Itàlia també li ha passat que en l'última dècada, en dues ocasions, ha tingut tres pel·lícules italianes a concurs, però no havia passat mai que hi hagués hagut tres pel·lícules espanyoles que competissin per la Palma d'Or, i aquestes seran Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, ja estrenada, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que encara no s'ha estrenat, s'estrenarà el proper mes d'agost, a finals d'agost, amb Victoria Luengo i Javier Bardem, i La bola negra, la nova pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, directors de La llamada i creadors de la sèrie de Movistar La Messias, també competirà per la Palma d'Or, i que aquí trigarem una mica a veure-la encara, perquè s'estrenarà el 2 d'octubre, per tant encara queda una mica, però ja és un gran què que hagin aconseguit presentar la competició a Cannes.
Hi ha una absència.
Sí,
en aquest trio.
Sí, sí, hi ha una absència destacada, que és la d'Albert Serra i la seva pel·lícula Out of This World, sobre les tensions entre Estats Units i Rússia durant la guerra d'Ucraïna, amb actors de Hollywood, protagonitzada per Riley Keough, neta d'Elvis Presley, i F. Murray Abraham. Doncs, bueno, finalment no es presentarà al festival, podria afegir-se a última hora, però no té pinta que s'hi hagi d'afegir. Això li obre la porta a Albert Serra a representar-se al Festival de Venècia, a competició, perquè, bueno, sembla que amb la presència d'actors de Hollywood, doncs potser li interessa més anar a Venècia que a Sant Sebastián. I una secció oficial on també es veuran les noves pel·lícules de directors com l'americà Ira Sachs, el polonès Pavel Pawlikowski, guanyador de l'Oscar i d'ahir Cold War, el belga Lucas Dont, director de Close, l'hongarès Laszlo Nemes, guanyador de l'Oscar també, L'hijo de Saúl, el romanès Christian Mungiu, que ja va guanyar la Palma d'Or per 4 meses, 3 setmanes i 2 dies, Emmanuel Mar, el rus Andrei Sviagintsev, també nominat 2 cops a l'Oscar, Leviatán i Sin Amor, l'austríaca Marie Kretzer, directora de La emperatriz rebelde, la francesa Lea Misius, el japonès Hirokazu Koreeda, nominat a l'Oscar i guanyador de la Palma d'Or per Un assunto de família, el francès Arthur Harari, guionista d'Anatomia d'una caïda, guanyadora de l'Oscar a millor guió original, el japonès Ryusuke Hamaguchi, també guanyador de l'Oscar, Drive My Car, i l'iranià Asghar Farhadi, 2 cops guanyador de l'Oscar, Nadarísim en una separación i El viajante.
Quan se celebra Cannes?
Sí, del 12 al 23 de maig d'aquest any. Veurem si alguna de les pel·lícules espanyoles rasca premi. Recordem que l'any passat ja hi va haver Romeria i Cirat, i Cirat es va endur el premi del jurat ex aequo.
Ara passen gairebé 10 minuts de les 11. Anem a descobrir quines són les estrenes d'aquesta setmana. Comencem amb la més potent de totes.
Sí, Kill Bill, The Whole Bloody Affair.
Once upon a time, around the year 2003, there began a legend of bloody revenge. That was the warm-up round.
You and I have unfinished business.
Baby, you ain't kidding. That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
You didn't think it was going to be that easy, did you?
Yeah, I kind of did.
És Kill Bill, de Quentin Tarantino, tal i com ell la va pensar, l'hagués volgut fer, i els productors en el seu moment li van dir: en farem una primera i una segona.
Sí, sí, es va haver d'adaptar als estàndards comercials. Bueno, ara Harvey Weinstein ja està a la presó, merescudament.
Era el seu productor?
Sí, correcte. I en aquell moment li va dir que havia de fer d'adaptar-se als estàndards comercials i estrenar dues parts de dues hores cadascuna. I finalment doncs, arriba el muntatge tal com Quentin Tarantino la va concebre. Ell sempre ha insistit en que Kill Bill era una sola pel·lícula, la seva quarta pel·lícula, i sempre l'ha comptat com a tal. I aquí es veu que reuneix els volums 1 i 2, elimina algunes coses que van fer que hi hagués aquella fractura entremig. Es veu que aquí, per exemple, ja no hi ha el final obert de la primera part on Bill esmenta que la filla de la nòvia segueix viva. Tampoc hi ha aquella introducció al començament de la segona part on feia resum de la història, però tot i així es veu que continua sent una absoluta espectacularitat. S'introdueix una nova seqüència d'anime on la germana de Gogo, que és aquella sicària de la Oren Ishii, que és el personatge de la Lucy Liu i que anava vestida d'adolescent d'institut, doncs, bueno, la seva germana sobreviu a la matança de la Casa de les Hojas Azules i torna per venjar-se. I aquesta nova seqüència és en format anime, em sembla que són 7 minuts aproximadament de seqüència. Vull dir que aporta aquestes novetats al conjunt i segueix sent un autèntic espectacle, sens dubte. Es veu que Tarantino i Uma Thurman em sembla que ja havien provat la seqüència aquesta d'anime pel videojoc Fortnite fa uns mesos, i ara doncs la porten en aquest muntatge nou.
Quan sumen la primera i la segona amb aquesta nova?
Doncs un total de 280 minuts, o 281, que vindrien a ser unes 4 hores i mitja.
I com es projecta al cinema?
I es projecta, doncs, bueno, depèn de com l'aneu a veure, en 35 o en 70 mil·límetres, però amb una pausa, això sí, de 15 minuts perquè puguis anar al lavabo o puguis menjar alguna cosa.
Una gran experiència, t'agradi o no Tarantino, siguis fan o no de Kill Bill.
Sí, sí, segueix sent una de les... Bueno, segueix sent història del cinema d'acció i un autèntic espectacle, completament sanguinolent. S'han eliminat... Bueno, es veu que la seqüència de la matança de los 88 maníacos van passar del color al blanc i negre per evitar que els hi rebaixessin, que els hi pugessin la qualificació, i aquí ja l'han posat directament en color, tota sencera.
Zero censura.
Sí, sí, zero censura.
És el plat fort de la setmana, però hi ha més estrenes.
Sí, incontrolable, I swear.
¡Johnny D!
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
¿Sabes preparar un té decente?
¡La leche es semen!
¿Te molestan los tics y los insultos?
¿Qué tics? ¿Qué insultos? No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos.
Aquesta pel·lícula, Incontrolable, I swear, ha estat número 1 a la taquilla britànica i ha commogut a tot el país.
Sí, sí, i a més va ser una de les sorpreses de la temporada de premis, perquè els BAFTA, l'actor protagonista Robert Aramayo, es va imposar a tots els altres nominats, entre els quals hi havia Leonardo DiCaprio per Una batalla tras otra, i va guanyar el BAFTA millor actor. I a més es van dur també el premi a millor actor revelació i el premi a millor càsting. Per tant, va ser una de les sorpreses de la temporada de premis, aquí encara no estava estrenada, i que narra doncs, el viatge d'aquest home amb síndrome de Tourette, que, bueno, que va descobrir que amb valentia i humanitat, doncs, bueno, la valentia i la humanitat podien ser més fortes que qualsevol obstacle, i fins i tot va arribar a ser nomenat, crec que, cavaller de l'Ordre de l'Imperi Britànic, insultant amb la reina involuntàriament.
No va poder evitar-ho, no? Sí, durant la cerimònia, el tràiler ho recull.
Sí, sí, sense poder-ho evitar, insultar-la involuntàriament. Però, bueno, en una pel·lícula que es veu que és molt, molt amable, que entra realment molt bé, té alguna cosa de cinema social anglès una mica en la línia de Ken Loach, però es veu que el que més recorda, sobretot, és a propostes com Pride, que és una pel·lícula que es va estrenar fa uns anys, que narrava la lluita obrera i el despertar homosexual a Regne Unit. I que també va una mica en la línia de Rain Man o el discurso del rei, persones que tenen obstacles i que amb l'ajuda i la compassió de tots doncs els acaben superant, i amb un esplèndid, això sí, Robert Aramayo.
Sona pels propers Oscars?
No, perquè ja sonava pels Oscars presents.
Anteriors.
Sí, hagués entrat aquest any ja, però finalment es va quedar fora de la cursa. Però sí, va estar en la carrera per la temporada de premis fins fa poc.
I gran part de l'èxit de Carrulli és Robert Aramayo, el protagonista.
Sí, el protagonista, però es veu que el repartiment de secundaris també està molt a l'altura. L'actor Peter Mullan deia la crítica de La Vanguardia que també aporta contenció i humanitat, i que els altres secundaris reforcen el to empàtic.
Què més s'estrena?
Atrapando un monstruo.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo. Debajo de mi cama.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Se creen lo de los monstruos?
Ahora sí. ¿Con esto te llega para atrapar a un monstruo?
¿Por qué piensas que cazo monstruos?
Tienes pinta de haber matado a muchos.
Aún cree en monstruos.
¿Tú eres un monstruo también, cree en ti?
Sigourney Weaver, ara la sentíem.
Sí, Sigourney Weaver, que a més aquí apareix, diuen, amb talons d'agulla no, sinó de revólver, deia la crítica del Cultural, i digna de fer-se càrrec de la mala, entre parèntesis, educació de Norman Bates, protagonista de Psicosis. I aquí, Sigourney Weaver, bueno, anem a parlar de l'argument d'aquesta pel·lícula tan esbojarrada, perquè va d'una nena de 10 anys que té por del monstre que viu sota el seu llit, i quan descobreix que el seu veí és un assassí a sou professional, al contracte perquè li doni caça amb el monstre, i s'haurà d'enfrontar aquest assassí a una banda de pinxos liderats per Sigourney Weaver i assumir que a vegades els monstres doncs existeixen de veritat.
I l'assassí a sou és Mads Mikkelsen.
L'assassí a sou és Mads Mikkelsen.
Quin duet.
Sí, que aquí sembla que encarni com una mena de versió de John Wick, perquè la llista de referències d'aquesta pel·lícula deien les crítiques que era com si algú pre de trash, o sigui, de lo que és cinema d'usar i tirar, camp, que seria l'exagerat com una forma d'humor homosexual, glam, kitsch i algun altre anglicisme que no recordo ara, li pogués passar pel cap combinar León el professional de Luc Besson, Matilda de Roald Dahl i l'adaptació de Danny DeVito, i la saga de John Wick amb El conte infantil Donde viven los monstruos de Maurice Sendak. I tot això ha passat pel filtre de l'estètica de Jean-Pierre Genet, que és el director de Méliès, o sigui que prepareu-vos. Vull dir, una pel·lícula lisèrgica, esbojarrada, però que això sí, es veu que, bueno, que es supera les expectatives més boges de l'espectador i fins i tot de l'aficionat a l'extravagant.
Hem destacat Sigourney Weaver, Mads Mikkelsen, però la nena, Sophie Sloan, no es queda enrere. Es veu que fan un molt bon trio i que està a l'alçada dels altres dos grans.
Sí, en general es veu que el repartiment està molt a l'altura en aquesta pel·lícula que dirigeix Brian Fuller, que era creador de sèries com Hannibal o American Gods.
I amb una decoració, ja ho dic a partir del tràiler, que són dos minutets, que t'enganxa, que també és molt protagonista.
Sí, i tant, i tant.
Tenim una altra estrena.
Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
¡Eh! ¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! Va a acabar muy mal.
Vengo de un futuro muy siniestro. Estoy aquí para arreglarlo. ¿Es que nadie está escuchándome?
¡Pareces un vagabundo!
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica. Esto es la hostia, lo más fashion. Lo que nos espera no tiene nada que ver con la realidad.
¿Una IA? Pero eso no existe ya.
Puede ser mucho peor, cielo.
¿Quién va a unirse a mí? ¿Quién quiere salvar el futuro? ¡La revolución comienza esta noche!
Al final del tràiler diu: esta noche va ser rara de cojones. I a mi em sembla que el que és rar de nassos és la pel·lícula. Sí. És molt esbojarrada.
Sí, és molt esbojarrada, però és la nova pel·lícula del director de pel·lícules com The Ring, Pirates del Caribe o Rango, que era aquella pel·lícula amb un llangardaix a qui posava veu Johnny Depp.
Poca broma.
Sí, o sigui que poca broma. I que fa la seva primera pel·lícula en gairebé 10 anys, perquè l'últim que havia fet havia sigut una de terror que es deia La cura del bienestar, amb un Sam Rockwell que interpreta amb un home vingut del futur que es veu que entra dintre d'un diner proclamant que l'apocalipsi s'apropa i ha de reunir un grup de gent que no té cap mena d'experiència per liderar una missió suïcida i evitar l'apocalipsi. Diuen que és una pel·lícula que té possibilitats de convertir-se en pel·lícula de culte. Espectacular, Sam Rockwell, que es nota que es veu que s'està passant pipa. I que, bueno, que al final potser el guió acaba cedint una mica al caos, però que en general les escenes d'acció estan molt a l'altura i que ens planteja un debat molt interessant, que si realment estem alimentant amb entusiasme alguna cosa que ens acabarà substituint, com podria ser la intel·ligència artificial.
La IA, no? Fa sí, pensar sí. Què estem fent, no? Aquest paper que juga la IA i les xarxes, també.
Sí, sí, es veu que és una pel·li completament tecnòfoba i amb sàtira social.
La defineixen així, i em sembla bona, eh? Pel·lícula kamikaze que bombardeja l'espectador amb diferents idees.
Sí, sí, això sí, molt llarga, eh? Són 2 hores i quart, gairebé.
Ai!
Coproducció entre Alemanya i Estats Units, va tenir la seva estrena al Festival de Berlín. Però sí, sí, es veu que juga tota l'estona al frenesí i que el bombardeig és constant.
I anem per la penúltima estrena que volem recomanar.
Sí, La bona hija.
¿Te mola?
¿A ti?
Me flipa.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
¿Qué tal está tu madre?
¿Y tu padre?
¿Nerviosa?
Sí.
Y un poco también.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Tu saps per què es van separar els teus pares?
Discutíem molt.
Parla'ns de La buena hija.
Doncs, bueno, és una pel·lícula sobre una adolescent que se'n va viure a casa de la seva àvia després de que separin els seus pares. Però ella el que vol és estar més temps amb el seu pare, que és un artista habitual a qui admira i idolatra. Però resulta que aquest home recorria a la violència de gènere contra la seva mare i ella no comença a descobrir el monstre que és el seu pare fins que no passa més temps amb ell. Llavors, bueno, va guanyar 3 premis al festival Tallinn Black Night Film Festival, que se celebra a Estònia, millor pel·lícula, millor actriu i premi del públic. Es va presentar a competició fa no res, el mes passat, al Festival de Màlaga, va ser la pel·lícula de Cloenda Aldà, i és la segona pel·lícula d'una directora catalana que es diu Júlia de Paz Solvas, que havia fet una pel·lícula que es deia Ama i una sèrie que es diu Querer, de Movistar, i aquí adapta doncs, un curt que va fer que es diu Arta. En aquesta pel·lícula, on aquí es veu que sobresurt, és Julián Villagrán, que es veu que presenta la seva candidatura al Goya a millor actor secundari, i que mostra el tema de la violència domèstica des del punt de vista de la filla, i on la directora doncs, justament ha preferit no desenvolupar gaire el personatge de la mare, mostrar més el cantó del pare.
Diu Fotogrames que és una pel·lícula per a aquells espectadors que busquen un tractament adult de temes de qüestions complexes. I l'última estrena que recomanem?
Espejos número 3.
Aquí se me hace una ayuda.
Pero mamá,
Betty, was soll das denn?
Was denn?
Das da.
Sie kommt gleich.
Hem fet un gir de 360 graus respecte a Kill Bill, amb la qual començàvem.
Sí, sí, aquí ens centrem en una proposta molt més autoral d'aquelles que només arriben a sales de versió original, d'un director alemany de renom, Christian Petzold, director de El Cielo Rojo, amb la qual va guanyar el Gran Premi del Jurat a la Berlinale, o Bàrbara, o Ondina, Un amor para siempre. Doncs aquí ens explica la història d'una estudiant de música que té un accident gairebé mortal del qual se salva miraculosament. Mor la seva parella, però no sembla que li importi massa, i és acollida per la família que la salva del sinistre i que justament amaga un secret familiar, i al començament doncs la miren una mica malament. Però bé, es veu que les crítiques són molt, molt positives. Es destaca que el millor és la interpretació de l'actriu Paula Verg, que ja és un habitual del director. L'atmosfera entre enigmàtica i densa. Es diu que el pitjor és que potser acabi sent una pel·lícula menor dintre del cine de Petzold, que per una banda el fotograma ho deia, i després el periòdico deia que no era ni molt menys una pel·lícula menor. Però sí, es destaca que això, que hi ha molt bones interpretacions del quartet d'actors i que és una magnífica faula sobre la pèrdua.
Posem data a algunes d'aquestes estrenes, el Kubrick i a l'Assassí, i mirem la cartellera vilafranquina.
Sí, doncs Kill Bill, The Whole Bloody Affair, ja està confirmada a partir del divendres que ve, dia 17 d'abril, al cinema Kubrick. Seria un sol passi, perquè la pel·lícula és llarga. Després,
a quina hora us hi posaríeu?
A les 6 de la tarda, aproximadament, encara ho hem d'acabar de
parlar. D'afinar, eh?
Sí, sí. Incontrolable I Swear ja està confirmada també, no està confirmada, perdó, però la idea seria entrar-la a l'Assassí a partir del divendres 1 de maig, aproximadament. Després, La Buena Hija ja està confirmada, ja la teniu en cartellera des d'avui mateix a la sala Assassí, d'estrena en castellà, i de cap de setmana. I després, Espejos número 3 tampoc està confirmada, però sí que la farem segur de dijous, divendres a la sala Assassí.
És Assassí 100%.
Sí, és sí, pel·li de cineclub 100%. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, guanyadora de la secció Certain Regard a Cannes l'any passat i nominada millor pel·li iberoamericana als Goya. Després, al cap de setmana, us esperem amb La Buena Hija, també a l'Assassí, de cap de setmana. I al Kubrick us esperem amb Super Mario Galaxy, la pel·lícula, que continuem una setmana més. Després us esperem també en Proyecto Salvación, amb Ryan Gosling, el blockbuster de la temporada. I dilluns, amb l'òpera Turandot, en diferit des de Viena, i amb Jonas Kaufman.
Si et sembla, acabem felicitant l'Alejandra Ruiz, que ha guanyat la travessa dels Oscars 2026 de Cineclub Vilafranca. Una travessa participada amb 700 persones, 700 butlletes.
Sí, sí, correcte. Crec que hi va haver més de 40 finalistes. Per tant, enhorabona, Alejandra, i esperem que gaudeixis dels premis de la travessa i del teu any com a sòcia.
Segur que sí, la veureu sovint. Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.